COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dimarts, és 18 de desembre, el dia en què sabem que el delegat del govern a Tarragona aposta per fer un baixador en lloc d'una estació intermodal a Reus, a l'aeroport. Ha deixat clar que és una opinió, que no està fent de portaveu de Fomento, però que veu més raonable un baixador i no una estació quan la de l'AVE queda a només 10 quilòmetres. Haurem de veure com cau aquesta opinió als ajuntaments de Reus i Tarragona, per exemple, que han deixat molt clar que l'estació és imprescindible. Només una dada, l'estació de Camp de Tarragona està a prop de 20 quilòmetres de l'aeroport, no 10, i les connexions amb l'estació no són precisament fàcils ni les millors ara per ara. Avui al programa repassarem aquesta i altres informacions. Tornaran a l'estudi els companys de Curto López Abogados. A partir de la una hem d'agafar la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana i, com no, rebre la Leida Martí perquè ens ha d'obrir les portes del vestidor per darrera vegada aquest any. Atents. I a partir de dos quarts de dues torna avui el nostre sibarita, l'Albert Rosa, amb tot l'esperit nadalenc que té, per descobrir-nos la feina dels torroners artesans de la família Antonio Pla Ferrandiz. Recordin que esperem propostes i opinions al nostre Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin és molt fàcil, ens poden seguir a través del web i l'app de Cope, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem, gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Clara Sedano, molt bon dia.
Bon dia. Continuem amb cel poc ennuvolat a Tarragona, amb alguns intervals de núvols alts que a la tarda aniran augmentant al litoral i deixaran cel ennuvolat. Temperatures màximes que canvien poc. Arribarem als 16 graus a Tarragona, 15 al Vendrell i Tortosa, 14 a Reus i 12 a Gandesa. El vent bufarà aquesta tarda variable fluix tendint a sud-oest al litoral. Demà dimecres començarem amb cel ennuvolat amb probables precipitacions dèbils i ocasionals a primeres hores. La nuvolositat anirà disminuint al llarg del dia i tindrem cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes que pugen estaran entre els 4 i els 7 graus, i pel que fa a les màximes arribarem als 17 graus a Tarragona i Tortosa, 15 al Vendrell i Reus i 12 a Gandesa. Acabem parlant del vent, que bufarà variable fluix tendint durant el matí a component oest de fluix a moderat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Clara. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La Junta de Govern local de Tarragona ha suspès per tercera vegada el pla urbanístic de la Budellera. La suspensió es mantindrà fins que s'esmeni el document actual, recollint les indicacions dels informes que fan els serveis municipals i de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar. A la vegada, es reitera a Carreteres de l'Estado que emeti l'informe que els han demanat, que és perceptiu i vinculant. És la tercera vegada, com els dèiem, que la Junta de Govern local suspèn l'aprovació inicial d'aquest pla. L'anterior vegada, la regidora delegada de la Budellera, Begoña Floria, va argumentar que quedaven qüestions per resoldre, com la connexió amb la 7 o un pla d'etapes més esglaonat. Al març de l'any passat, el ple va aprovar també la suspensió, malgrat que havia estat inicialment aprovat pel consistori. La Comissió d'Urbanisme va requerir el compliment de prescripcions com el ja esmentat desenvolupament del sector. En aquest sentit, el grup municipal d'Esquerra Republicana a Tarragona ha reclamat que replantegi el creixement urbanístic de la ciutat. Consideren que el pla de la Budellera és un pla maleït, com ho va ser en el seu dia Terres Cavades. Els ho dèiem en començar, el subdelegat del govern a Tarragona aposta per un baixador en lloc de l'estació intermodal de l'aeroport de Reus. Ho justifica perquè diu que l'estació de l'AVE és a 10 quilòmetres de distància. Sabater remarca que la intermodal no s'ha descartat, tot i que ha admès que tampoc hi ha un projecte fet per ara, i diu que si el territori ho demana de manera consensuada, com està passant, segurament s'haurà d'atendre la demanda.
O sigui, no és que el Ministeri l'hagi descartat, però cert que tampoc hi ha un projecte fet, no hi era i encara no està fet en aquest moment, no he de negar la evidència. No? Expresso també una opinió, tampoc soc portaveu del Ministeri de Foment, el que seria probablement recomanable seria fer una mena de baixador en el sentit de que poguessin aturar-se els trens, recollir passatgers o deixar-ne per a l'aeroport i, per tant, tindria una utilitat molt clara, però potser no abordar una gran estació paral·lela a l'estació que tenim a 10 quilòmetres de distància. En qualsevol cas, insisteixo, El consens del territori és molt important i el Ministeri estic segur que ho tindrà en compte.
Per altra banda, Sabater ha anunciat que les noves rotondes de la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre es començaran a construir el 20 de gener de 2019. Se'n faran 5 als trams d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant. Encara no s'ha concretat quina es començarà a executar primer.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
L'alcalde de Salou, Pere Granados, confia que les obres del Hard Rock Entertainment World a Vilaseca i Salou comencin abans de l'estiu. Els primers treballs inclouran la construcció d'un hotel en forma de guitarra, ja saben, amb 600 habitacions, i aquí també hi haurà l'únic casino del complex, amb una superfície de fins a 10.000 metres quadrats. Per altra banda, PortAventura desenvoluparà un segon hotel amb 500 habitacions i enfocat a un públic familiar, i l'empresa que gestiona la Roca Village impulsarà també un espai amb 75 botigues. A més, Hard Rock preveu construir una piscina de 6.000 metres quadrats i un espai per a concerts amb capacitat per a 15.000 persones. Segons l'alcalde de Salou, el projecte no serà només un casino i posicionarà la Costa Daurada mundialment.
Perquè s'ha estigmatitzat molt aquest projecte parlant del casino. El casino és un element més. Ens quedarem, de veritat, sorpresos molt positivament de com aquí a Salou, com aquí al territori a Costa Daurada, aquest complex turístic integrat, ens posicionarà a nivell mundial en grans esdeveniments, no només de performance in life o shows, sinó també de concerts de primer ordre i de primer nivell. I no ens oblidem ni ens oblidarem dels incentius i els congressos que aquí es poden fer. Les previsions inicials eren que s'iniciessin el juny, maig del 2019, però si tot va bé, es pot canviar el sistema urbanístic per tal de que això es pugui començar encara abans.
Perquè tot això comenci, és indispensable que l'empresa compri els terrenys, que ara per ara són propietat encara de la Caixa i tenen un preu de 120 milions d'euros. Per altra banda, l'alcalde de Salou no ha volgut confirmar amb quines sigles es presentarà les properes municipals. El 2015 va encapçalar la llista de Convergència i Unió, després que el seu partit arribés a un acord amb Convergència Democràtica i Unió. Actualment, el grup municipal de Convergència a Salou manté un pacte de govern amb el PSC. Pere Granados ha dit que es postularà per tornar a ser el candidat, però ha dit que no anirà amb el PDeCAT aquesta vegada. La xifra del matí són els 58 quilòmetres de carretera de Tarragona que, segons el RAC, tenen un risc alt o molt alt d'accidents. El tram amb més accidentalitat és el de la C-37, entre Alcover i Valls. Altres vies amb problemes són la T-7211, entre Reus i Constantí, i la TV-3141, entre Cambrils i Reus. També la TP-7225, entre Reus i el Morell, i la C-51, entre el Vendrell i Valls. L'estudi apunta que el risc de patir un accident a una carretera convencional és 4 vegades superior que en una autopista o autovia, i que el 43% dels accidents amb morts i ferits greus han estat involucrades motos. Alerten, de fet, que els accidents amb moto han augmentat un 45% des de 2013. I parlant de trànsit, atenció a aquesta. Els Mossos han detingut a Tarragona un conductor que gairebé quintuplicava la taxa d'alcoholèmia permesa. Té 42 anys, és de la Pobla de Mafumet. Va ser la matinada de dissabte quan els vigilants de la Pobla van demanar assistència als Mossos al detectar un home visiblement begut que pretenia agafar el seu cotxe. De fet, va estar a punt de xocar amb altres vehicles que estaven aparcats a la zona. Li van fer la prova i va donar 1,16. Recordem que el permís és 0,25, però esperin que la cosa encara millora. Tenia el permís de conduir suspès temporalment i anava amb l'assegurança i la ITV caducades. M'ha arribat a 1:15. A Reus, avui sabem que 10 jugadors han cobrat ja les nòmines endarrerides i s'espera que al llarg del dia d'avui es faci efectiu el pagament a la resta de la plantilla. Segons avança el diari Més, la resta de treballadors del club, inclòs el cos tècnic, podrien cobrar abans que acabi la setmana. Hi ha més coses destacades. Avui el govern central vol que els consumidors de gas continuem assumint el cost de manteniment del Castor aquest 2019, tot i les sentències del Constitucional i el Suprem que anulen i reverteixen els pagaments anteriors. El Ministeri ha sotmès a consulta pública un esborrany de l'ordre de peatges i cànons del sistema gasista pel proper any i preveuen aprovar-lo. Allà consta que Nagas Transporte ha de rebre per aquest concepte 8,7 milions d'euros i també percebrà aquesta quantitat pels anys 2017 i 2018. L'executiu justifica per evitar l'abandonament incontrolat de la instal·lació, diuen. El grup ciutadà Cas Castor ha denunciat la irresponsabilitat d'aquesta mesura. La portaveu del grup, Simona Levi, ha qualificat de farsa la consulta sobre aquesta ordre oberta del Ministeri i diu també que tenen un e-mail que no funciona i en un termini per aprovar-lo de només uns dies, fins a final d'any.
Si realment fos seriosa, haurien donat més temps per poder contestar. Volen un cop més, per tercera i quarta vegada, que paguem el Càstor a la factura del gas, i doncs estem convidant a la ciutadania a que enviï una resposta a la consulta per dir que no, que ja que ens consulten no volem tornar a pagar el Càstor.
Canviem de qüestió. El Copate reclama un nou conveni pel tractament de la mosca negra i el mosquit abans de final d'any. L'acord reclama que s'incrementi el finançament del govern entre 300.000 i 400.000 euros per superar el 1,5 milió d'euros de pressupost anual davant l'increment dels costos dels productes i també del nombre d'aplicacions. El canvi climàtic planteja un context on el problema d'aquestes plagues no anirà a la baixa, al contrari, i caldran també infraestructures pròpies com una pista d'aterratge de les avionetes o un petit hangar. Es demana un acord a 3 o 5 anys per aportar, diuen, estabilitat i evitar situacions com la d'aquest any, que amb el conveni expirat i l'aplicació de l'article 155, el finançament d'aquests tractaments ha estat en l'aire durant força mesos.
Si la previsió fos acabar els mosquits en 5 anys, no ens ho plantejaríem, però és endèmic del territori, per tant, els mosquits han existit i existiran. El que cal és fer el tractament adequat perquè molesten el mínim. Aquest any ens hem trobat fa 2 setmanes que a Riumar encara hi ha mosquits i piquen. Això no havia passat mai. A l'agost o setembre fèiem l'últim tractament. Aquest any n'hi ha ara encara al mes de desembre. Per tant, això vol dir que l'increment de tractaments l'hem de garantir gairebé tot l'any. Per tant, això té un cost. I entenem des del territori que no el poden pagar només els ajuntaments afectats.
33 minuts que passen de les 12, els Mossos s'han detingut per desordres públics a Khalid Makran, l'home holandès nascut al 89, a qui buscaven des de diumenge quan va ser vist a Salou amb una conducta imprevisible, cridant i fent pintades amb consignes islamistes. L'havien localitzat a primera hora de dilluns a l'àrea de servei de l'AP7. Avui tenim ja més dades sobre aquest incident. Segons llegim al Diari de Tarragona, l'alarma va saltar quan el servei de neteja de l'hotel on s'allotjava aquest jove holandès va trobar pintades estranyes a l'habitació. Allà va començar la investigació, que encara continua. El ministre de l'Interior confirmava aquest dilluns que el noi no té antecedents per terrorisme, sí per tinença il·lícita d'armes. De moment, continua detingut. El diari explica, de fons de la investigació, que podria tenir algun tipus de problema mental, però per ara no s'han trobat vincles terroristes. El jutge de Tortosa ha enviat a presó un veí de Tivenys, de 39 anys, acusat de 4 delictes de robatori amb força a un establiment de venda de productes agrícoles a Tortosa. L'home acumula nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni. El primer dels robatoris que va denunciar la titular d'aquest comerç va ser al mes d'agost. Després es va repetir 2 cops més a l'abril. En els primers casos es va endur diverses llavors de marihuana. Per accedir a l'interior de la nau, utilitzava una escala de paret i trencava els vidres d'una finestra amb un objecte contundent. I avui sabem també que la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona demana 2 anys i mig de presó i una multa de 6.500 euros a una dona acusada de fer obres il·legals a una masia de l'Ampolla, una zona que està inclosa a la xarxa Natura 2000. Segons el Ministeri Fiscal, en lloc de rehabilitar la masia per engegar-hi un negoci de turisme rural, es va descobrir que s'hi construïa un habitatge amb magatzem agrícola i una piscina de 72 metres quadrats. I també els expliquem que l'Ajuntament de la Galera habilitarà finalment una zona esportiva alternativa que doni servei de manera provisional després del tancament de la pista arran d'una sentència judicial per excés de soroll. El consistori diu que ja té l'indret mentre les instal·lacions actuals estiguin tancades a l'espera d'una insonorització adequada. Una parella que va construir el seu habitatge al costat de la pista, recordem-ho, va denunciar el consistori per les molèsties acústiques que els generava. El govern municipal de la Galera ha explicat que ja ha iniciat les gestions amb diverses empreses especialitzades per concretar una solució i habilitar una partida pressupostària per poder complir la sentència. I per acabar els expliquem que un grup de recerca i la Facultat d'Enologia de la Rovira i Virgili han produït per primera vegada vi a l'estil ibèric. S'han fet servir tècniques que s'utilitzaven fa uns 2.500 anys. El raïm es va trepitjar en una bota antiga i un cop obtingut el mos es va deixar reposar en un espai de temperatura constant perquè comencés la fermentació. Els enòlegs del Mas del Frares van extreure una part d'aquest vi per analitzar-lo i fer-ne seguiment. L'altra la van guardar, tal com està documentat que feien els ibers, en una àmfora d'argila de l'Ebre, feta per un mestre artesà de Miravet. El vi ha estat reposat posant durant gairebé 3 mesos, coberta amb una tapa de fusta i una capa gruixuda de guix que impedia que hi entrés l'oxigen. Se n'han fet 12 ampolles, una part de les quals se les ha quedat el grup de recerca i l'altra la facultat. A partir d'ara es faran analítiques i tastos amb estudiants d'enologia que analitzaran l'evolució d'aquest vi des de que va fermentar fins que va sortir de l'àmfora. Amb això arribem a les 12:37 minuts pràcticament. Acabem amb les portades dels diaris. Al de Tarragona, la plataforma Casablanca diuen al borde del fin. Al Reus Digital destaquen que el subdelegat del govern a Tarragona aposta per un baixador en lloc de l'estació intermodal de Reus. I al Tarragona Digital diuen que la realitat virtual és una nova vida per a la Tarraco romana. Al Tarragona 21 diuen Justícia iniciarà passat l'estiu vinent les obres del nou centre penitenciari obert de Tarragona. I finalment, en portada al diari Més, el pla urbanístic de la Budellera queda suspès novament.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
12:37, un minut per la publicitat i continuem.
Si en el Corte Inglés Seguros fuéramos expertos en sucesos paranormales, te recomendaríamos proteger tu hogar así.
Perfuma toda tu casa con romero y un par de velas negras. Noto una presencia extraña en esta grieta.
Por suerte, somos expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta a ti. Y ahora con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13, juntos en Navidad.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, doncs continuem amb més coses al programa. Ja saben que toca els dimarts a aquesta hora. Els tinc aquí a l'estudi. Curto López, abogados, m'acompanyen una setmana més, el Miquel Curto i el doctor Artur Ortega. Què tal, Miquel?
Molt
Arturo,
bon dia.
Com esteu? Em torna a faltar el Lluís,
sí,
eh?
Sí, va molt enfeinat.
Dos setmanes, dies. Això ja no és un esmorzar, això ja és un dinar, eh?
Jo crec que sí.
Us ho dic, us ho dic. Sí. Home, podríem fer dinar d'empresa. No? I que convidi el Lluís.
Que porti panetone i un...
Clar, és que ara hi ha aquestes dates, com aneu? Molts dinars i sopars, molts compromisos...
Massa.
Massa, no?
Sempre.
La línia s'està perdent, eh?
S'està perdent.
La poca
no.
línia que quedava s'està perdent.
No, és veritat, aquests dies són durs, sí, eh? I queda,
sí,
encara queda el més gros.
La família. I
la família.
Família.
La setmana que ve, aquestes hores, estarem de dinar.
És molt maco el Nadal.
Estàs encantat, eh, Miquel? Però bé, aquí la qüestió és que per molt Nadal que sigui, l'activitat no
a la
pare a la feina. A Curto López continueu tenint un hotel, que ara en aquestes dates baixa una mica, potser l'activitat a jutjats o
bueno, la
no?
Gent, sí, de jutjats sí? Baixa, però estem preparant ja els judicis de...
2019.
De gener.
Clar. Ah. Sí, sí,
i el gener és autènticament terrorífic.
Ah, sí? Sí? Per què?
Perquè es posen al corrent, es posen al dia.
Sí, perquè judicialment a partir del 15 de desembre i tal se para una miqueta, sí, i tot el que no es fa el mes de desembre pues, s'ha de fer el mes de gener i febrer i són autènticament terrorífics. La cuesta d'enero
és real, és real, no?
No, és veritat, i la gent continua tenint problemes i la gent continua
no.
consultant i també clar. Costa molt dir, miri, jo fins al 10 de gener no m'hi poso.
Clar, no pots parar, hi ha coses que...
Nosaltres som com la COPE, no mai parem.
Sí, aquí hi ha programació...
Sempre
hi ha algú.
Correcte.
O sigui, potser la Mònica hi haurà uns dies que no hi serà, però bueno, sempre hi ha algú, eh? Bueno, si les guàrdies són així, si toca que treballar, ahir m'ha tocat alguna.
Esperem que no passi res greu i et facin tornar cap a casa.
Esperem que no. Sempre la que feia més ràbia sempre la del dia 1. La guàrdia de l'1 de gener
sí,
no la volia
costa,
ningú.
Costa.
Però bé, això quan toque.
Vale.
Però bé, de què venim a parlar avui? La setmana passada vam parlar de graus de dependència. Sí. Miquel,
d'un tema totalment diferent, que fa bastant temps que no en parlem, molt polèmic, que l'Arturo sempre que li dic que hi parlarem...
Arruga el nas.
Se m'amaga una miqueta, es fa una mica petit a la cadira, i és normal, no? Parlarem de negligències mèdiques professionals, de mala praxis.
Són temes incòmodes.
Són temes incòmodes, però temes que estan a la llum del dia i que n'hi ha prou més dels que desitjaríem i que, òbviament, la gent té dret a reclamar, no?
Mm-hmm. Molt bé, doncs a veure, jo ara m'avanço, però l'Arturo recordo fa mesos que vam parlar d'aquest tema i tu vas dir, per començar, evidentment ningú voluntàriament vol doncs, perjudicar cap pacient, però per desgràcia passa de vegades, no? Hi ha coses incontrolables, no?
A totes les feines.
A totes les feines, totes sí, evidentment, feines. A totes les feines.
I, clar. Arturo,
et toca obrir foc. Vinga.
A totes les feines. A veure, comencem definint, que és el que faig sempre. Una negligència mèdica, des del punt de vista legal, és una combinació de fets. És a dir, el primer fet important, el metge no ha complert... Parlem de metges perquè és el que la gent li ve al cap de seguida, però les negligències professionals es pot haver fet un infermer barra infermera, es pot haver fet un fisioterapeuta, un dietista, no sé qui, no sé quantos,
un podòleg.
Un auxiliar d'infermeria, tothom. Val? Va, tornem a metge perquè ens seguim el fil. Bàsicament, el metge no ha complert la seva obligació mentre estava atenent el pacient. Aquest incompliment ha perjudicat el pacient i aquest perjudici és mesurable. O sigui, anem a la, jo sé, a lo més fort de tot. Li has de treure un ronyó i t'equivoques i li traus el ronyó que no toca. Evidentment no has complert les notícies. Ha passat,
no,
Mònica.
No, ja et crec.
Ha passat. Molt lluny, ja ni me'n recordo, però bueno, són coses descrites. Que no ha complert la seva obligació, per què? Perquè evidentment és obligació del cirurgià assegurar-se, no una vegada, dos i tres, de quin és l'òrgan que ha de treure, i si només n'hi ha dos i t'equivoques de l'un per l'altre, doncs la fas grossa. És obligació seva assegurar-se que tot s'hagi bé, evidentment l'equip hi participa, etc, i aquest incompliment ha perjudicat el pacient i el perjudici és mesurable, perquè si només tenies un ronyó que funcionava i te l'han tret, te toca viure amb hemodiàlisis la resta de la teva vida i la teva vida s'escurça perquè la diàlisis, el pronòstic que li pots fer són 10 o 12 anys de vida, no massa més. O sigui, si et passa amb 35 anys, imagina't.
Mm-hmm. A mi també m'agradaria parlar, Arturo, que... també hi ha un altre tipus de negligència mèdica que no és tant per l'acció mèdica en si, sinó és per la informació.
Uh-huh.
És a dir, pot ser que mèdicament s'ha fet tot el correcte que s'havia fet, és a dir, una intervenció quirúrgica s'ha fet tot, perquè hem de també diferenciar moltes vegades tu fas les coses bé però el resultat no és l'esperable. Però s'ha fet tot bé, se te pot morir un pacient, no es pot solucionar el problema del pacient, però tu has fet les coses bé. És dir, perquè molta gent confon, és que ha anat malament i hi ha negligència.
Sí, no.
Sí, a mi m'han vingut a la consulta preguntant-li, me van dir que em curarien i no m'han curat. Diu, home, si no em dones més dades amb això...
És una obligació de mitjans, no de resultat. No? Una miqueta així perquè la gent entengui.
És un terme tècnic, has de fer el que toca i després a vegades surt bé, a vegades no. És que és el mateix que dir, mira, jo tinc un tall al braç i la meva cicatriu gairebé no es veu i tu tens el mateix tall al braç i tens una cicatriu que s'aixeca i que és vermella i que tal i que qual. Els cossos no funcionen sempre de la mateixa manera. No pots exigir un resultat encertat.
Llavors, també dona dret a poder demanar indemnització, a poder reclamar, és el tema del consentiment informat. És a dir, quan te fan qualsevol acte mèdic, qualsevol intervenció quirúrgica, et donen un full, metge té el metge o el professional sanitari té l'obligació de donar-te tota la informació sobre els possibles problemes o complicacions que pot tindre una intervenció quirúrgica o qualsevol acte mèdic. Si aquest consentiment informat no es dona, que cada vegada menys, abans passava, ara ja pràcticament no, o aquest consentiment informat no és complert, no és suficient, encara que el metge després hagi fet bé la seva feina, però si no ha sortit bé o s'ha donat alguna complicació o algun efecte secundari que està descrit mèdicament i que no t'han informat, tu tens dret a a reclamar. Algun exemple ens podries donar, Arturo?
Tots els que vulguis, sí. Desgraciadament.
Sí. Però això és així, no?
Amb els anys de feina, exemples són el que més acumula.
Però això és veure, així, no?
Sí, sí, sí. Quina és la base de la història? La base és que ja des del 1986 la llei diu que el pacient té dret a estar informat del que li passa, del que li poden fer, dels riscos i dels possibles beneficis, dels tractaments, etcètera, etcètera, i a més té el dret a consentir o no abans que li facin cap cosa. En el concepte de consentiment, i aquí anem a la llei una altra vegada, tu no pots consentir realment si no saps a què estàs donant permís. Llavors, escolti, miri, l'operarem i quedarà de meravella. Ah, doncs som-hi. No, l'operarem i m'invento els percentatges. L'1% de la gent no s'aixeca a la taula de quiròfan, el 15% de la gent acaba pitjor que estava, el 50% de la gent o el 40% acaba patxipatxà perquè no funcionava del tot i el 35% de la gent queda de meravella. Uh-huh. Si t'ho expliquen d'aquesta segona manera, segur que t'ho penses una mica més. Però és que el pacient té dret a tenir aquesta informació.
I té dret a dir que no.
Hi ha una broma entre els metges, i que jo utilitzo molt sovint quan explico aquestes qüestions. Els metges som les persones que menys ens deixem operar, que menys ens deixem fer les proves,
molt
que menys ens deixem fer les endoscòpies, les no sé què, les no sé quantes.
Perquè sou conscients dels riscos.
Perquè coneixem els riscos i perquè coneixem les molèsties i perquè coneixem... No passa res, això és un moment. Vine tu i te ho faig a tu i te ho facin a tu i després... A veure, si jo no ho vull per a mi, com li puc dir al pacient que es bufa i fa ampolles?
Clar, és que és el que diem, no? El pacient ha de tindre la màxima informació, tota la informació sobre les conseqüències del que pot passar una intervenció, sí. Perquè pot escollir lliurement si
Som
ho fa...
Són metres o no.
O si no ho fa.
Clar, a veure, me demanaves un exemple. Anem a un exemple concret. Una operació que és molt freqüent, una pròtesi de maluc, de cadera. ¿Vale? La persona demana una pròtesi quan està molt amb una artrosi molt avançada, li fa molt de dolor, no pot caminar 50 metres o 100 metres, no pot pujar escales, baixar escales, tinc un dolor terrible. Molt bé, jo li puc oferir aquest tractament. Sempre posem exemples de cirurgia perquè és el més fàcil d'entendre, mm-hmm. però passa en totes les branques. Jo li puc oferir aquest tractament i, com deia abans, els percentatges són aquests aproximadament. I encara t'ho faré més complicat. Aquests són els percentatges que surten publicats, que és de la Clínica Mayo. En l'hospital on treballo jo, els percentatges són aquests, perquè jo vinc a operar-me aquí, no a la Clínica Mayo. Però bueno, això ja seria més. Aquests són els percentatges. Home, doncs mira, més aviat m'he espantat. Doncs bueno, vostè es queda a casa i qual dia que decideixi operar-se, l'operem. I si no vol, doncs la cadera és a seva. Llavors, què pot passar? Doncs a lo millor has fet bé la... Clar, per exemple, un risc, era el que tu em demanaves. En un petit percentatge d'operacions de pròtesi de maluc, accidentalment se lesiona o s'acaba tallant un nervi que hi ha al darrere, el nervi ciàtic o una de les seves branques, que causa coixesa al pacient. Això passa, depèn de les sèries i de les publicacions, doncs entre el 0,1% i el 4% dels pacients.
Déu-n'hi-do.
4% dels pacients. Clar, una coixesa per molts anys, dius, home, coixesa amb dolor, si només fos coixesa diries, mira què te va. Però pues el pacient ho ha de saber. I si al pacient això no li has explicat, i quan diem explicat jo entenc, i crec que ho hauria d'entendre tothom, que les explicacions s'han de donar de paraula i en un llenguatge que entengui. Sí. En la llista des del paper està, i allí te posen una llista on hi ha un munt de paraules que jo me la jugo que la gent no els entén. Digui'm què significa una trombectomia.
No cal que te la juguis.
I el problema, no, i això moltes vegades passa, el que passa que és molt difícil d'acreditar, és que l'obligació del metge és el metge que t'ha d'intervindre o t'ha de fer aquest tractament mèdic o aquella prova diagnòstica, ha de ser ell qui t'ha d'explicar. A part de que et donin el paper i te'l facin firmar, t'ho ha d'explicar ell. Moltes vegades és que no és el propi metge. Li donen estàs fent les gestions, i això tothom ho sap, que té una intervenció el que sigui, estàs fent les gestions del dia i l'hora que has d'anar i el que has de fer, has de venir amb dejú i tal, i la pròpia infermera t'està donant firmi aquí, i què estic firmant, no? Per tant, demanem a la gent que realment tingui, i que si algú no entén, que digui, pausa.
Ara t'anava a dir, pausa. Obligació d'una banda d'explicar-ho tot bé i obligació també de la nostra de preguntar allò que no entenem, eh? Sí, però això és com quan vas al banc a signar qualsevol cosa, permeteu-me fer l'analogia.
O quan signaves una hipoteca no sabia que estaves firmant una clàusula sol, no?
També és obligació nostra preguntar, que de vegades estàs atabalat pel que sigui, clar. No? Dius, ai, és que no ho he preguntat, però, no m'ha quedat clar.
Però,
és igual, pregunta-ho 10 vegades.
Però de vegades el plantejament és encara més agressiu, que aquest firma això, si no t'operarem.
Sí? Però tu abans de signar-ho tu podràs preguntar, dic jo, no?
Sí, com el banc.
Ja.
Sí, sí, ja, a veure, ja, i és passa, veritat, també és veritat que se li ha d'exigir més a la persona i dir, escolti, llegeixi-ho,
vull dir que exigències per les dues bandes, eh?
No firmi tot i després queixis de que no li van explicar, ja. Potser sí que se pot exigir una mica més.
Ja per canviar una mica de... i acabant, Mònica, perquè crec que estem ja...
Sí, sí, tens encara uns minutets,
encara
Miquel. Sí.
D'acord. Cada vegada més estem reclamant més negligències mèdiques, ja no per una intervenció quirúrgica que s'ha fet malament, no per un tractament mèdic erroni, no per un consentiment informat que no és complet, sinó per les disfuncions dels serveis d'urgències dels hospitals, sobretot dels hospitals públics, no? I que això a premsa surt molt, no? Típica notícia de premsa. Una senyora va entrar a urgències i al set...
Sí, no... fa un parell de setmanes va sortir un cas a Girona, no?
Sí, sí, una senyora esperant hores a que l'atenguessin.
I això realment és mala praxis. A lo millor no és culpa dels metges que... No és culpa dels metges
que
estan
allà. No és que s'hagi atès malament al pacient, en aquest cas.
És que no hi ha mitjans.
Ja.
Clar,
és
el que diem, no?
I
això cada vegada n'hi reclamem més.
Sí.
N'hi reclamem més, perquè, clar... I sempre, jo, per exemple, en aquesta notícia que surt de Girona i tal, el típic comunicat que fa l'hospital. No, és que si l'haguessin vist a dins de les 2 hores, també el resultat hagués sigut el mateix. Home, moltes penques, no?
Sí,
i això,
sí,
no
ser...
ho sabem. Primer és una persona que s'ha mort, no? És a dir, que no l'han tractat fins als 7 o 8 hores, que en surti, no, és que això hagués passat el mateix. Home...
Però has apuntat, jo crec, un tema molt
important.
És un
important, tema de protocols,
que
no, Arturo?
Això potser no hi pensaríem com a mala praxi. Però
clar que
això,
ho és.
No, em refereixo a la falta de mitjans, que al final és els professionals són els que són, no?
És que diem. L'acte mèdic és una obligació de mitjans, no de resultats. Has de ficar tots els mitjans possibles.
Per això
aquí, que... estàs incomplint l'Alex Artis, no? Que és el que diu que és l'obligació de mitjans, no,
sí,
de resultats.
Que és una mica això que apuntaves, de cada vegada tractem més casos d'aquest tipus, i això està lligat al que hem vist en les darreres setmanes, els darrers mesos, perquè hi ha hagut protestes, no?, al sector mèdic també, no? Perquè per falta de mitjans...
Si tens 5 minuts per veure un pacient... No el pots atendre correctament. I després passa això típic, tinc mal genoll, facis una ressonància i tornem al resultat. No he pogut ni seure, no? Clar, és que també... I no és la culpa del professional que t'ha atès, però clar... Però qui rep és el pacient que no se l'ha atès
correctament. I el professional, també.
I molta gent acaba anant a urgències perquè com a l'atenció primària no he tingut temps per fer res, vull dir, doncs me'n vaig... Però això també està el col·lapse d'urgències. Urgències també supleix moltíssim. És el típic que dius, ostres, que he anat al metge capçalera, m'ha vist 2 minuts, o l'especialista més 3 minuts, i no m'ha aclarit res, i m'ha dit que he de tornar d'aquí 4 o 5 mesos, que tinc de fer una prova. Què faig? Me'n vaig a urgències i dic que que tinc un cop al genoll, que m'he fet mal i tal, i potser et fan una ressonància aquell mateix dia, no? I això fa col·lapsar a urgències per a temes vitals i produeix aquest col·lapse i produeixen problemes tan greus com aquests de la desatenció, no? És un debat sobre el sistema...
Després hi ha, una mica per completar la pintura, hi ha el problema de retards en el diagnòstic, que no em fan les proves, que me citen per una biòpsia i per veure si era un càncer i al cap de 2 anys encara no m'han fet la biòpsia. Proves una malaltia que tenies i no me l'han vist.
Retards diagnòstic
també. És molt
dramàtic
veure notícies de dir, ha anat 5 vegades, o 10 o 12, a urgències i ningú li ha valorat X malaltia que estava patint.
Nosaltres sempre diem, i ja per acabar, Mònica, és que quan una persona o una família entén que hi ha hagut una actuació mèdica que ells entenen que no és correcta, s'ha de vindre un professional, no? Advocat, metge, que digui si realment se pot reclamar
si o no.
Si hi ha hagut
suficient. Sí.
Perquè moltes vegades també és veritat, no? La gent ve, no, és que mira, s'ha mort, la intervenció no ha anat bé i tal, però potser aquí no hi ha negligència mèdica. Per tant, per a poder reclamar ho has de tindre molt clar. I has de passar, nosaltres passem filtres molt importants, no tots els assumptes que ens venen per negligència mèdica passen el filtre, no? Nosaltres passem un filtre primer mèdic i després jurídic molt rigorós, però realment dic a la gent que no tingui por, que es pot reclamar perfectament, i si hi ha una cosa que s'ha fet malament, per això estan les assegurances. No és allò, no, és que aquest metge... No. Això és un tema, al final, és un tema que reclames econòmicament, no pots reclamar que tornin la salut o que tornin... No? Per tant, per això estan tots els professionals, tots tenim pòlisses d'assegurances que paguen els danys i perjudicis per negligències que es poden fer de caire professional. No, Arturo?
Sí. Deixa'm acabar amb un descarregar els metges, que sempre pobres se la carreguen ells. A vegades el que tens és l'àvia a urgències, està a la llitera i no li han posat les baranes de protecció i la senyora, pam, cau de la llitera i es trenca el fèmur. Hi ha una negligència per falta d'atenció, de vigilància adequada a l'estat de la pacient. Vull dir que les negligències o els problemes durant l'atenció mèdica poden afectar, malauradament, a molts professionals diferents.
Sí, mira, doncs aprofitem des d'aquí també per enviar una abraçada als professionals sanitaris, que de vegades només ens en recordem d'ells, de vegades.
És que moltes vegades, la majoria de vegades, és el problema dels pocs mitjans que tenen i el poc temps que tenen, que això ja no és un problema dels professionals, sinó dels polítics.
Que jo crec que tenim una sort que no la apreciem prou.
Això ho tinc perfectament clar, però bueno, això que dius tu, si pagues una assegurança i hi ha hagut un problema que no hauria hagut de córrer, doncs que pagui l'asseguradora. Jo sempre dic el mateix, jo pago una assegurança del cotxe el dia que tingui un problema, confio en que l'asseguradora afronti la seva responsabilitat.
Doncs des d'aquí una abraçada als professionals del sector sanitari, que són importantíssims. Una abraçada també als companys de Curto López, que és l'últim programa de l'any. Nois, que ja no us veig fins a 2019. Perquè la setmana vinent Sant Esteve, la 3 dia 1, home, jo us aprecio, però dinar cadascú dinarà amb la família. Correcte. Suposo, no quedarem aquí per dinar. Doncs escolteu, bueno, recordo el telèfon abans de marxar, Curto López Abogados, si tenen qualsevol dubte d'aquesta o d'altres qüestions que hem tractat al llarg de les setmanes, 977-22-35-22, i ara sí, us felicito ja el Nadal oficialment, que passeu molt bones festes, us dono descans uns dies.
Gràcies.
I ens veiem al proper any.
Molt
I
bones
bon any
festes.
2019, sí senyora.
Igualment, que ho passo molt bé, gràcies.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només Icicars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. Icicars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan entranyables, a Masia Crusells disposem d'una àmplia carta de menús elaborats especialment per sopar i dinars d'empresa. Vingui, l'informarem sense compromís. També pot trucar al telèfon 977 75 40 60. 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. Restaurant Masia Crusells els desitja bones festes.
I els 30 segons que em queden per arribar a la una els dedico a dir-los que, com ahir vam tenir tant èxit i tantes trucades, els he aconseguit una entrada doble més per anar a veure aquest dissabte el tribut a Mecano al Palau Firal de Congressos de Tarragona, que està a gira Mujer contra Mujer, tribut a Mecano. Volen una entrada doble? Doncs vinga, el més ràpid o ràpida que ens truqui al 977-32-60-50 i ens feliciti el Nadal, per exemple, doncs s'emporta aquesta entrada doble. Ara les notícies, de seguida recepta a Leida i Sibarita. Fins ara.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Vamos al Senado porque hasta allí han llegado los ecos de esa sesión previa de la que estamos pendientes esta mañana en el Supremo sobre el caso del proceso independentista. Los secesionistas han acusado en la Cámara Alta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lavarse las manos ante una sentencia que aseguran ya está decidida. María Daván.
La portavoz de Esquerra, Mireia Cortés, aseguraba que el error de los independentistas ha sido creer que en España los derechos civiles estaban garantizados y no es así, apuntaba.
Porque los poderes del Estado quieren condenar a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Porque los poderes del Estado no quieren aplicar la ley, sino un castigo. Porque los poderes del Estado no quieren aplicar justicia, sino venganza. Y usted aquí, señor Sánchez, una vez más, se lavará las manos.
Cortes ofrecía diálogo a Sánchez para hablar de todo, pero a la vez le preguntaba si ha mandado 9.000 policías a Barcelona para palear a los independentistas el próximo viernes.
Una alerta del Consejo de la Juventud de España. Casi la mitad de los jóvenes está en riesgo de pobreza y exclusión social. Piden al presidente del Gobierno que se tomen medidas. Maribel Sánchez.
Es el colectivo más afectado por la crisis económica y a las puertas de 2019 sigue presentando los peores datos de paro con un 29% y temporalidad con un 57%. Eso les impide emanciparse y tener hijos y siguen tirando del colchón familiar los que lo tienen. Desde el Consejo de la Juventud, Alejandro Delgado habla de una sociedad pobre y desigual.
La mitad de la población juvenil está en riesgo de exclusión social. Aún estamos a tiempo de tomar medidas para que esto cambie. Les tenemos un presente.
Piden una reforma del Estatuto de los Trabajadores, incentivos a la contratación, fomento de la natalidad y del alquiler.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Ray?
La noticia sigue en Huelva. Cientos de vecinos de Nerva se concentran a esta hora frente al ayuntamiento de esta localidad. En unos minutos vamos a hablar con el director del Instituto de Nerva, en el que trabajaba Laura Luelmo, la profesora asesinada. En las últimas horas, los especialistas de criminalística de la Guardia Civil han estado inspeccionando la vivienda que alquiló Laura en el municipio de El Campillo. No dejamos Andalucía. Los cultivadores de droga siguen agudizando el ingenio. La Policía Nacional ha desmantelado dos plantaciones móviles de cannabis. Los agentes han intervenido más de 1.000 plantas de marihuana ocultas en dos remolques de camión de más de 12 metros de largo. Esto permitía transportar la droga para su distribución o para ocultarla. Hay 3 detenidos. Y en los pasillos del Senado, el ministro José Luis Ábalos acaba de matizar sus palabras cuando habló de la España casposa vinculada a los toros y a la caza. Hoy José Luis Ábalos ha dicho que es aficionado a los toros, de hecho su padre fue novillero, y niega que hiciese referencia a los taurinos cuando habló de la España casposa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Leo Messi, Corrochano, recibe la bota de oro.
En unos minutos va a ser. Está previsto que este jugador, el futbolista Leo Messi, reciba en Barcelona un nuevo galardón. Va a ser en la antigua fábrica Estrella Damm. Cuéntanos, Elena Condis.
Un gran despliegue de medios de comunicación. Estamos aquí aguardando la llegada de Leo Messi. El argentino va a recibir la bota de oro que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas por sus 34 tantos la pasada temporada. Es el segundo año consecutivo que Messi recoge este galardón. Es su quinta bota de oro y ya supera con una a Cristiano, que tiene 4. Al acto van a asistir directivos del Barça y también compañeros de Messi, entre ellos el segundo capitán Busquets, que ha llegado una hora antes del acto, que va a empezar a partir de la 1:30 del mediodía.
La otra noticia de la mañana es la destitución de José Mourinho como entrenador del Manchester United, y acaban de anunciar la Federación Española de Boxeo el fallecimiento de María Jesús Rosa. Ha sido a los 44 años de edad y fue la primera campeona del mundo de nuestro país en esta disciplina, en boxeo.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
bueno,
Marta.
Han pasado ya 3 meses del secuestro en Níger del misionero italiano Pierluigi Macali. En El Espejo os vais a acercar a esa inquietud que tienen, lógicamente, los compañeros, su gente.
Pues sí, no hay información cierta sobre el lugar donde se encuentra retenido ni sobre los pasos que hayan podido darse para liberarlo, aunque el obispo de Niamey confirmó días atrás que tenía certeza de que el misionero se encontraba bien. La misión de los Padres Blancos en Bomoanga, donde ha trabajado este misionero más de 11 años, se ha cerrado y los religiosos y religiosas se han trasladado a la capital, Niamey. Los cristianos de la zona viven con angustia la falta de noticias y se preguntan cómo será su Navidad este año y cómo la vivirá el padre Luigi. Para mantener viva la esperanza del pueblo, sus compañeros están leyendo y haciendo circular algunos de sus escritos. Por ejemplo, en la Navidad de 2017, el padre Luigi instaba a no perder la esperanza y recordaba que la vida está hecha de alegrías y tristezas que el mismo Dios ha querido compartir y abrazar. Más de las cosas que decía el padre Luigi Macali las contamos en un ratito.
Gracias, José Luis, y las escucharemos. Estamos contando la última hora en Mediodía, COPE.
Y ara sí que sí, ja respire Nadal en general i també aquí a la Nacional 240 i sobretot a la secció de gastronomia, la nostra recepta de la setmana. Ricard Álvarez, des de Copelleida, què tal? Bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia. Bé, molt bé, molt bé. La veritat és que sí, sí. Aviam, ens ho van fer començar a viure fa un mes i mig el Nadal.
Sí, és veritat.
Però realment estem a una setmana, perquè ara dimarts ja sí. Vinent és Nadal, per tant ara, estem a una setmana.
Ara ja la cosa ja està a tocar, ja una mica de nervis, ja compres, que no falti de res, no?
I, sí, i hi ha una cosa que s'associa molt a Nadal, i és seure's a taula.
Home, i tant. És que jo no m'imagino Nadal que no sigui, no?, un dinar, un sopar, clar, un plat concret, no?
I seure's a taula i, escolta, hi ha plats que són típics de cases, això n'hem parlat algun dia,
sí.
Pues a casa meva és aquest, a casa teva és aquest, i cadascú té aquell plat que quan el prove, quan l'olore, quan li serveixen a taula, diu, ui, me'n recordo, no? Doncs quan era petit o quan els meus padrins m'ho feien o els meus pares.
Clar,
tothom això... tenim aquest plat.
Ho hem anat preguntant, de fet, als nostres cuiners residents, quin era el plat que els feia dir, això és casa, no?
Sí,
allò, he
sí,
tocat
sí,
casa.
Sí, sí, sí.
Jo crec que ara aquest mes té més sentit encara aquesta sí, pregunta, no? Perquè
sí,
el Nadal
sí.
És més especial. Suposo que el nostre cuiner resident d'aquest mes de desembre també deu tenir el seu.
Suposo. Toni Márquez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Toni?
Tens plat d'aquests que quan l'olores el veus dius, me transporta en una època?
Tinc tres.
Ah, ah, imagina't.
Tinc molts.
Tres.
Gràcies a Déu. Però tres que fem cada Nadal, que repetim cada Nadal, i cadascú té el suquet.
Te'ls demanen, ja.
Sí, sí, però parlem de casa, eh? O sigui,
de casa.
Que tenen
sí, sí.
La seva... Sí, sí.
Perquè aquí
és tradició.
Ve l'altra pregunta. Per Nadal, Toni, a tu et toca cuina també? O sigui, no te'n lliures, no, a casa?
No en lliuro. La nit de Nadal, si Déu vol, sempre faig jo el menjar a la casa que sigui de la família que toqui aquest any.
Ah, o sigui, encara que no toqui a casa teva?
Correcte.
Ah, mira tu, sí, que sí. Llestos a la teva família, bueno, començaven.
A veure, has de facilitar que continuï la tradició, perquè si no és que és molt lío, però una casa s'ha d'entendre que les famílies, no perquè sigui més gran cada vegada, perquè curiosament estem en un moment que no se fan molt grans, però la veritat que és un embolic, eh?
Sí.
Que comences, que si los canapés, que si los embutis, que si los...
Bueno, també ens compliquem una mica la vida, eh? Les coses com
sí, sí.
De totes maneres, Toni, escolta, dels tres, trien un i fes-nos en partíceps de quin és aquest plat que dius, aquest és el que em transporta.
Però potser fliparàs, eh? És bueno, sorpresa total.
Segur que fliparé.
Perquè és un plat combinat, o sigui, amb l'arte de la Maribel,
ah?
Que de jove va ser carnicera,
sí.
I després el guiso jo.
Ah, perfecte.
Fem un tàndem meravellós.
Sí.
Bueno, pues os dic, és un pollastre farcit.
Uh-huh.
Normalment agafem el capon, ja l'encarres i te'l crien per tu, i te'l porten sacrificat, i fantàstic, no? Llavors Maribel el desosa.
Feina complicadíssima, eh?
Sí, sí, és de veritat, o sigui, has de tindre molts coneixements per deixar tot sencer, muslos, aletes, tot, i després embotir.
Clar.
Ella pues, li fa salpebra, ja no es fica car picada, que podeu ficar una llonganissa sense la pell, fica prunes, fica pinyons, fica pebrot escalivat, li fica olives farcides, li fica bacon... Bueno, pues fa el plena, no? Pues, i tot a tir, és molt, molt xulo. I després, l'art que té, que s'impressiona, és quan el corde. I el corde, que sembla després com un morcón o saps? Com una botifarra
sí.
gegant,
sí, sí,
no?
Sí.
I ahí és quan ve la meva feina.
Allò ens
ha estat a dir, està ben xulo. I jo agafo, pues, bueno, cassoleta, el dorem, el treem, i venga, molta cebeta, un toquet de llaurer, espècies al gust, no? Perquè l'has de donar un toc de fantasia, som al Nadal, coina. Llavors has de ficar toquets aromàtics que no se fiquen mai, però...
Quins poses, tu?
A mi m'agrada ficar en clau, canela, també un toquet d'herbes d'aquí de Lleida com el timó i cosetes així, no? I a la meva casa, o sigui, tenim l'aroma que parlàvem abans, hi ha un orenga natural d'on van néixer que té una olor molt, molt...
Que és
única.
Que és la olora tota la vida, que quan l'olores dius, vale, és aquesta.
Exacte. Llavors, pues, bueno, molta cebeta, ratllem tomata...
Però això per fora tot, perquè està tancat
sí,
ja.
Sí, sí. No, el pollastre l'has marcat, l'has fregit, l'has apartat i amb l'oli que et queda, la cebeta, la tomata ratllada, sense pell, all. I llavors... aquí fas com una mena de rus, fiques les cervetes, flambeixen una mica amb licor també al gust, i aquí ja pues, vas fent el sofregit, li fiques caldo, perquè evidentment fem una sopeta, però abans de fer la sopa fas un caldo que nosaltres li fiquem inclús xirivia, per donar un altre toquet, no? Bueno, doncs aquí el caldo li fiques la salsa que estàs marcant, la salsa al vostre aire, i llavors fiques el pollastre dintre, i vas fent xut-xut, i vas fent la reducció. Després la portaràs los fruits secs al gust.
Ah.
I té cap... nosaltres li fiquem molta pruna, li fiquem també panses... Figues no, però pues, o sigui, fruits secs al teu aire. Sí. Treus del pollastre, tens la salsa, i el fem un dia abans, I llavors tallem el pollastre, pues, pensa de que si tenim una mica d'imaginació, un medalló que veus...
el farcit que queda al mig.
Que nosaltres, una cosa no t'he dit, és que també li fiquem ou. Llavors, bueno, ja està decorat. Ja està decorat. I pel damunt, napes amb la salseta aquesta plena de
substància, no?
Substància de tot, i a més amb els fruits secs, i ja decores al gust, però està impressionant. Hosti, els nanos repiten i, claro, bueno, però... i s'emporten cap a casa. Saps que
Nadal...
fa tres programes parlant del tàper? Doncs pues aquí és quan comença la història del tàper.
És que t'anava a dir, Toni, perquè clar, no vindrem a sopar a casa vostra, però si ens vols guardar un parell de tàpers pel Ricard i per mi, després estarem encantats.
A Maribel que faci un pollastre més.
Una miqueta més.
I us passeu i el tasteu.
Això mateix.
Home, té molt bona pinta.
És Nadal total, aquesta recepta que ens has dit. A més, m'ha agradat molt això de que sigui en equip. Aquí tenim cadascú el nostre rol, ella, no?, que és una experta en la matèria.
No, és una passada, O sigui...
A més, això està bé també de poder-ho preparar el dia abans, perquè és que, si no, clar, la data assenyalada sempre hi ha dues o tres persones que no surten de la cuina.
Clar.
Sí, evidentment. Sí.
És un problema, també.
Quanta estona de cocció tindria això, aproximadament, en total?
En total... pensa que seria una hora i mitja, més o menys.
Hora i mitja, sí, Déu-n'hi-do.
Perquè s'ha de fer a foc molt lent. A veure, tot això se pot allargar 3 hores, que és lo normal de cada casa, no? O més.
Però això t'hi pots posar a la tarda del dia abans.
Sí. Nosaltres, com tenim marxa de focs, molta canya de combustió, pues, los tempos se van reduint, no?
Escolta, ara que dius això, perquè aquest plat on el cuines? A la cuina del restaurant o a la de casa?
Ah, el restaurant.
Ah, trapa.
Per això t'he dit.
Home, quan ha dit la potència de cocció, dic, caram.
Clar, és que és això. O sigui, te'n recordes que ja va haver un programa que et dic que era el transportista del menjar.
Claro,
o sigui,
claro.
El fem a casa i el portem a la casa que toca, no?
Correcte.
Però sí, el fem al restaurant per... Ja amb el curro que s'hi fica, amb el pollastre i tal.
Per les quantitats que parlem, és més còmode sempre.
Més còmode, tens les eines adequades i... Bueno, és alguna sort han de tindre, no? A part de treballar tot el Nadal.
Clar, mira, sí, està molt bé que ho diguis això, perquè hauríem de recordar i allò, fer una abraçada enorme, no?, a tots els professionals que treballeu en dies com aquests, no?, que, doncs, restaurants, no?, que anem en família a celebrar i penses, aquesta pobra gent aquí treballant, no?, d'aquests dies, no?, que són tan familiars per tothom. Per tant, també hem de posar en valor aquesta feina, en aquests dies.
Jo estic molt agraït de la gent que nos ve, que considera això, si no es tracte, o sigui, inclús els cambrers, amb carinyo, no els tracten com si fos un cambrer, o sigui, tenen en compte que el Nadal també és per nosaltres.
Clar.
I compartim, I a més, analista, o sigui, no és unes festes que per nosaltres són lucratives, o sigui, treballem amb la mateixa història de tot l'any. El que passa és que hi ha productes nadalens i són els que han de saber elaborar i fer i fer-te sentir que estàs al Nadal, no? I és una feina molt important que jo, de veritat, des d'aquí, una abraçada molt forta a tots els treballadors i empresaris de l'hoteleria.
És veritat. En aquestes dates ens en recordem especialment. No, i a més,
recordem que el restaurant Atjo, vosaltres tanqueu el 24 i el 31, però obriu per Nadal, per Sant Esteve i el primer dia de l'any. Per tant, esteu al carrer Templers número 3, al telèfon 973-266-155 i al restaurant Atjoponès a internet. Ho dic perquè si ens esteu escoltant i dius és que jo una d'aquestes menjades no la tinc resolta, doncs menjareu com a casa.
Parleu amb el Toni, a veure si encara hi ha taula.
A més a més, el 24, o sigui, tanquem a la nit, però al migdia estem fent dinars per endur. O sigui, que el meu ja és un bici.
Déu-n'hi-do. Sí.
Molt bé, doncs escolta, Toni, mil gràcies per haver compartit aquest trosset de Nadal amb nosaltres.
Que tingueu unes festes fantàstiques, meravelloses, i llenes d'amor i de cava.
Igualment.
Gràcies, Toni.
Doncs, Ricard, tu i jo agafem aire, que ve la Leida.
Però jo això m'ho posaria al tàper, també, del que hem parlat avui.
No, jo, tot el que explica el Toni cada setmana, jo em faria tàper el dia següent, segur.
Va, fem una pausa ràpida. Vinga. I a veure què ens posem.
Som-hi.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza
y también se escucha.
Mis recuerdos en la Navidad con la radio son precisamente con la radio puesta en el coche, camino del pueblo, para esa cena de Nochebuena en familia. ¿Y los tuyos, Fernando?
También estaba yo en camino, en un coche, escuchando la radio con mis 5 hermanos y mis padres, dirección Granada, para pasar la Nochebuena con mi abuela.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir, y por no dejar de vivirlos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¡Feliz Navidad!
¿Qué pensamos cuando nos dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras.
Llegas tarde.
Impresionante. Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Que esta Navidad te regalen el iPhone XR va a ser mucho más fácil en el Corte Inglés.
Por su alucinante pantalla Retina.
Porque tiene reconocimiento facial.
Por su increíble cámara con modo retrato.
Porque tienen colores muy chulos.
Y porque se puede financiar hasta en 24 meses en el Corte Inglés.
Nunca había sido tan fácil regalar un iPhone XR.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Ho vam dir la setmana passada i, de moment, la Lida i jo hem complert. Ricard Álvarez, portes alguna peça de brilli-brilli?
Bueno, bon dia, sí. Porto una cosa que brille.
Sí? Ah, doncs escolta, a veure, Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Bon
Ella dia. Porta els brillos al jersei, no? Ah, sí. Estupenda, com sempre.
M'encanta brillar.
jo he optat per arracada. Tu què, Ricard?
Doncs mira, jo porto dos pulseres de cuir.
Sí.
Que les tanques són metàl·liques, però que brillen.
Bueno,
que brillen molt.
Vinga, va, t'ho agafarem, t'ho acceptarem.
Aceptamos pulpo, però està justet, eh?
Està justet, ja ho sé. Era per fregar el 5, només,
bueno,
això.
Bueno, vinga. T'ho compré perquè estem d'esperit nadalenc i estem de bones, eh?
Poca broma, que estem a 18 de desembre,
ja.
I anem a acomiadar l'any amb la Leida avui,
eh? És veritat, l'últim programa d'aquest any.
Se m'ha fet llarguíssim, se m'ha fet curtíssim.
aguantar-nos,
oi,
vols
com
dir?
No ho vull dir, se m'ha fet supercurt.
Desembre ha passat que no ens n'hem enterat i ja estem a sobre de Nadal. Jo crec que tenim, de moment, no? Ens vas donar idees de vestuari, de maquillatge, Leida. No sé avui si vens a completar
Vinc a completar el look, ja. O sigui, anem a parlar per una... M'he posat a mirar Instagram i he agafat una de les nostres Instagramers per excel·lència, la Chiara Ferrani, que està... Bueno, aquesta xica està en tendència total.
Sempre.
I dic, bueno, pues, qui millor d'agafar-li quatre punts de veure com anar aquest Nadal. I a més, ja Nadal, Cap d'Any, tu.
Ja fem tot el pack, perquè clar, no hi ha programa abans de Cap d'Any, exacte.
I aquesta xica sempre l'encerta, vull dir...
Els donaràs idees de looks sencers, allò, sí. Models per portar aquests dies, cadascú que l'adapti al compromís que tingui.
Correcte. I com no podia ser menys, comencem amb un tot el look de brilli-brilli.
Vinga.
Vam estar parlant amb el tema dels bodys del brilli-brilli, vale? I aquí la senyora Ferrani ja té el look perfecte per aquesta temporada.
Però tot de dalt baix?
De dalt, un traje jaqueta.
Vai. Discreta no és.
No.
Com es diu?
Chiara Ferrani. No.
Home, és una de les...
Sí, home, que vam estar parlant de la seva boda, us en recordeu?
Sí, ja, jo crec que la influencer empresària més important d'aquest sector,
Sí, sí, vull dir...
A nivell mundial.
No, espectacular, espectacular.
És una bloguera.
Sí.
Val.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, brillos, brilli-brilli, a dalt i a baix.
Traje
sense faldilla, camisa, el que vulguin, però a dalt i a baix. Està permès, és Nadal.
I a més, ella, si us el combina, aquest conjunt el combina sense samarreta, amb uns sostens amb transparència, vale? Per tant, que li dona el contrast de brilli, pell i transparències.
Tot.
Tot allà, vinga.
I el que deies fa un parell de setmanes, aquests bodys que surten a fora, no?
Sí, però és que ja no és ni bodys, són uns sostens.
La llenceria que s'ensenya.
Sí.
Vinga, doncs ja si no ho fas per Nadal quan no has de fer això.
Ja, sí, mira, tu, amb les pantufles. Bueno, total, se t'ha quedat de per vida, Mònica, ho sento molt. Després, una altra festa que és ideal. A mi aquesta, per exemple, m'agrada molt i jo crec que aquest any me faré amb un d'ells pel dia 24. És un vestit de vellut.
Ah.
Els trobo moníssims. Així, manigueta llarga, faldilleta una miqueta plisada, fàcil, còmodo, pots menjar tot el que vulguis, que allò, com que aquella té la dona...
Això és important,
pues no passa anar, saps?
Això és important, que anar una mica ample, perquè clar, tu t'asseus allà, no? El 24, quarts de 10 de la nit o a les 9, i fins que t'aixeques... Bueno.
I si comences ja a jugar a l'uno, i jugar ja aquí a fer porres, i coses d'aquestes, ja no... Bueno, com és això, com que no... Mentre se't vagi donant el vestit, allò que dic, això no preta i va... I tu
roba que doni,
I dale polvorón, saps el que vull dir? Doncs pues és ideal, saps?
Vale, ara he trobat una foto de l'arbre de Nadal d'aquesta noia, bueno, del seu vestuari, vull dir. I clar, com que està fet amb flash o no sé què, brilla per tot arreu.
Bé, clar, no, ha de brillar.
És que és molt brillant
ella,
tota ella.
Però apuntina les tendències look sense que brilli. Vellut, el vellut també és un clàssic de Nadal que jo crec que no... Cada any està en boga, no? Està en tendència.
Sí, però a més, aquest any jo crec que ja ha fet l'espiral total. Ella, per exemple, aquí fins i tot s'atreveix amb les ombraretes. En porta una amb ombraretes. El trobo moníssim, el conjunt. I amb bota. En vez d'amb sabata de taló, amb bota, que és més còmode i tot. Vull dir que pots fer aquest contrast.
Molt bé. Vinga, vale? Doncs més idees.
Després, també, un vestit així, més aviat basiquet, vale? amb faldilleta curta, però que li dons el toc a les mitges, amb unes mitgetes estampades. Que després aquest d'aquí també el trobo superdivertit. A més, aquest any...
Que és el que porta les botes negres?
Sí. Has trobat? Els has trobat?
Sí, però és que les mitges brillen també.
Sí, bueno, jo crec que això és un...
L'haurà posat
allà. Sí, jo crec que és un filtre, Sí, jo crec que és un filtre.
Però sí que hi ha mitges amb aplicacions així brillants.
Sí, ara anava a fer una mica de publi, vale? Però, bueno, la faré igualment, m'és igual. No cobraré d'aquesta publi, que ho sàpiga.
Nosaltres tampoc.
Calcedonia aquest any ha tret una col·lecció realment de mitges que són una monada, que fins i tot tenen unes que porten brilli. Saps? Que porten com a brillantets enganxats, no molts, però porten allò una sutilesa de brillantets. Clar, tu vas, pots anar amb el vestit més senzill, que el pots recuperar del fons de l'armari, per exemple, de fa 2 o 3 anys, que si és un vestit negre d'aquests curtets és un bàsic, doncs tu li fiques unes mitjetes d'aquestes i unes sabates una miqueta alteta, o fins i tot amb unes botes, ja li dones un look completament
molt
diferent.
Molt nadalenc. Doncs des d'aquí, si els de la marca ens volen enviar un mostrari de mitges, mitjons
mateix,
també pel Ricard, millor tenen mitjons d'home, també mitjons pel Ricard. Nosaltres som fàcilment subornables en aquest aspecte, vull dir, no hi ha cap mena de problema.
Després, per exemple, per la gent que no li agrada tant arreglar-se, o sigui, que va una miqueta, fa un sopar o un dinar una miqueta més casual, o fins i tot pel dia de Sant Esteve, que ja estàs una miqueta més cansat d'entre dos dies, buah, entre menjars, o sigui, dinar, sopar...
Sí, és més informal, buah, potser.
Allò que dius, buah, no puc més, saps? Em ficaria el xandall per anar a qualsevol lloc. No. No fem xandall, però sí que podem, per exemple, fer uns texans així ben monos, i una americana.
Molt bé.
Tu, texà i americana negra, amb uns estiletos, sempre queda bé. Vas arreglat. I si et fa molt mal als peus, com que estàs tu també sentat, doncs t'adres les sabates, que
ja
ningú ho nota,
no
i pim-pam-pum, bocadillo d'atún.
Però sí, el texà està permès, el texà està permès, senyora i senyor, sempre que el combinis amb una cosa, pots ser una camisa més arreglada, una americana, sí, i pots anar amb texans perfectament.
Correcte. Mira, aquí potser ho podríem enllaçar amb el tema dels bodys. Aquí podríem ficar un body d'aquests tipus blusona, i ja vas amb el texà, un body d'aquests que t'arregla i l'americana damunt. Que tens calor i tal, doncs t'adres l'americana, vas amb la part de dalt del body que et queda ja blusó, i vas doncs, molt arregladeta, perquè realment tenim el dia de Sant Esteve, que és un dia tonto, que és aquell de dir, uf, és que si ja és el tercer dia, mare meva, i també, per exemple, el dia 1, que dius, ostres, amb la ressaca, la sortir, etc, que t'apeteix anar una miqueta més còmode i no arreglar-te tant.
Clar, i que no és el mateix que de dia que de nit, també, no?, en aquestes festes, o sigui, els que són dinars, no?, és una cosa més... No es dona potser tant el brillo, en aquest cas, al migdia, no?
Sí.
Doncs també és una opció. El texà, molt bé, m'agrada aquesta idea,
Aquesta
has captat la meva atenció.
I, bueno, i me queda per un mes?
Sí.
Sí? Doncs mira, també tenim els pantalons així, que si ja vol ser una miqueta més estremada, tenim el metalitzat que vam comentar la setmana passada, que ficàvem als ulls, doncs també el podem transportar als pantalons, o amb una blusa. O sigui, transportar el tema del metalitzat amb una peça de roba. Uh-huh. Que aquesta d'aquí, doncs, depèn com ens la combinem. Podem, per exemple, si és un pantaló, podem fins i tot amb una blusa blanca o amb una samarreteta bàsica blanca amb algun logo, i una bamba o una sabata així més estremadeta, ja també te dona un estil una miqueta més d'arreglar, però que també és bastant còmode.
Molt bé, doncs jo crec que per tots els gustos, o sigui, per la gent que potser li agrada més, no?, arreglar-se, la gent que li agrada més informal, has donat allò, idees, pinzellades, amb peces que jo crec que, bueno, excepte el traje aquest sense de brillo i brillo, jo crec que la majoria de peces les podem tenir més o menys a casa.
I no podem descartar tampoc els leopardos, que aquest any també és molta tendència, vull dir, que m'ho havia deixat. Vull dir, ens en recordem també, doncs, que tenim, per exemple, tant en jaquetetes, per fer tipus twinset, que jo, mira, l'altre dia ho estava veient i vaig dir, ostres, aquest conjunt és moníssim, perquè, per exemple, pots ficar uns pantalons negres bàsics amb una samarreteta bàsica i a damunt un tipus boxer, una jaqueteta de boxer d'aquestes primetes d'interior amb leopardo i també un collaret així ben estremat, i ja doncs, te queda una mica més arreglat i ja vas en tendència. I tampoc no vas tan arreglada, vas una mica més esport,
més
per aquests dies que queden així una miqueta ja que tu estàs més cansada i tal.
Molt bé, doncs escolta, idees per aquests dies de sopars, dinars familiars, que ja ho tenim a sobre, això. Per tant, Aleida, com que ja no et veurem fins al 2019, ens hem de felicitar ja el Nadal i l'any i tot.
Bon Nadal.
És curiós,
no?
Un 18 de desembre,
però clar, estrany,
ha caigut així.
Cau així, els dimarts vinents és festa, no tindrem programa, per tant...
Ja. Jo quan vam veure Nadal... que no podíem fer la Pedrochi,
ai,
jo
no. Ja m'ho dic. Bueno, el gener se'n pot parlar, tu no pateixis.
Bon Nadal i bona entrada d'any, Aleida.
Igualment. Per tots vosaltres i moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada. Don Ricard, bé, tu i jo i encara ens queden dies,
sí,
i ens el felicitarem
encara, sí.
El Nadal. Acaba de passar bon dimarts.
Fins demà.
Adéu. Amb això, hem arribat, deia, a la 1:29 pràcticament. Ens aturem 2 minuts i mig per la publicitat i tot seguit, com que m'ha marxat la Leida Martí, doncs ha d'entrar l'Albert Rosa, el nostre sibarita, que avui va parlar de torrons i d'uns torrons molt especials. No s'ho perdin.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar con salones exclusivos y privados para celebrar fin de año, año nuevo, el Día de Reyes. Como siempre, hemos elaborado menús especiales para estas fechas. Contacte con nosotros y le informaremos al 977-38-35-66. Plaza dels Capellans de Salou. Restaurante La Goleta les desea felices fiestas.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tus cartas y llegan directamente a Papá Noel o a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
¿Tienes problemas en los estudios? ¿Te cuesta concentrarte? ¿No sabes estudiar? ¿Sacas buenas notas pero podrías obtenerlas mejores y con menos esfuerzo?
El método del Instituto Pascal te ayudará a aprobar tus asignaturas. Aprovecha ahora. Tienen cursos de Navidad en casi toda España.
Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza ya.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13, juntos en Navidad.
Migdia a COPE, COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Sibarita. La setmana passada vam encendre els llums de Nadal oficialment aquí al programa, també pel que fa a gastronomia, i avui havíem de continuar amb aquesta línia, i els vam anunciar que el nostre Sibarita vindria carregat de turrons. Albert Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, bé. Encara no estic atapeït perquè encara no hem començat.
T'anava a fer una pregunta delicada.
Ara va bé parlar-ne. Ara va bé.
Sí, és que t'anava a fer la pregunta delicada, que és si ja has obert la veda dels turrons i de les coses aquestes.
Ara et sorprendré. I fa gairebé un mes vaig menjar polvorons.
Ostres!
De Còrdoba. Sí, sí, sí. Veritat, eh? Els sogres van anar de casament allí i saben d'un lloc que els fan superbons i van portar aquestes capses metàl·liques tan xules, yeah, precioses, plena fins dalt, i vamos, va ser inevitable. I vam fer com un petit tastet, al final vam acabar provant com 4 o 5 polvorons diferents, ja veus tu, a mitjans de novembre menjant polvorons.
Bueno, ja passa.
Crec
això.
Que no ho havia fet mai, no m'havia avançat mai tant a la temporada de Nadal. També és veritat que era una cosa excepcional, perquè si comences a mitjans de novembre i continues totes les setmanes, no arribes a Nadal.
Clar. Jo he
de moment, confessar... amb torrons, sí. Bueno, m'he estrenat, sí, però m'he estrenat amb trampa, perquè bueno, vaig tastar el torró del que parlarem avui.
Clar, clar, amb trampa, perquè vas anar... Ell va dir que no trucarem per telèfon, no, aniré jo en persona a fer l'entrevista, perquè així...
Ei, vaig comprar, vaig pagar, que després aquí la gent és molt llesta i diu, claro, con esto te inviten a totes
partes.
No,
és veritat, això.
Aquí paguem tot,
aquí no venim, no estem patrocinats.
Que si algú ens vol regalar aquells menús que dèiem de restaurants d'estrella, no, la setmana passada.
Sobornables som. Sobornables som, però de moment tot el que m'he explicat aquí és pagat per nosaltres, per l'Albert, a més, ni jo, ni la casa, no, ho paga ell, tot això. I sense cap trucada prèvia. Nosaltres anem a buscar. Si després ja ens volen fer un detall, escolta, això ja aquí ho deixo.
No, i a més que busquem coses que creiem que valen la pena, si no, no tindria sentit, no, aquest espai. I en aquest cas vam pensar, ostres, si hem de parlar de turrons, anem a buscar uns, a més, els tenim aquí, ben
aquí
a prop,
a vora, sí, sí,
sí. Està al carrer Llobera, bueno, un dels dos locals d'aquí de Reus, carrer Llobera, a tres portes de la ràdio.
Ara podem baixar a buscar-ne,
sí, sí, sí.
En tot cas.
I a més que estem parlant d'un comerç centenari, ja ho vam dir la setmana passada, ens vam avançar, que a més ha estat distingit enguany pel govern de la Generalitat com a comerç centenari, i a més que és això, que és la cinquena generació, ho porten fent des de fa moltíssims anys, des del 1885, si no recordo malament. Ara escoltem escoltarem, perquè la Núria sí. Del Cacho, que és la cinquena generació, ens ho explica molt bé. Una miqueta, és una estoneta llarga de fragment, no? de veu, però pensem que val la pena per situar la gent i que conegui la història, perquè al final d'un comerç que fa tants anys que existeix, jo crec que hem de començar pel principi.
Exacte, és que és molt, molt, molt bona la història que ens portes avui, per tant, que ens ho expliqui la Núria. Tu comencem amb aquest, l'origen, no?
Escoltem d'on ve, no, la història d'Antonio Plaferrandiz, que són gelades i torroners de Xixona, aquí a Reus.
A veure.
Jo sóc Núria del Cacho Verdú, sóc la cinquena generació de torroners d'aquesta casa. Nosaltres vam començar amb el 1885, vam començar a la plaça de Prim, número 2, amb un portal, i d'allà el 1886 l'Antonio Plaferrandiz, que és el fundador de la casa, ja va passar al Raval de Santa Anna, número 6. I bé, al principi, bueno, Antonio Plaferrandiz era l'avi del meu avi i tenia ametllers a Xixona, cultivava les seves ametlles i abans feia el seu torró i el portava a Reus per vendre. Perquè el sirvent de Tarragona, que eren amics, li va dir que Reus era una bona plaça. No? Reus en aquella època doncs, estava en auge, no? I llavors li va agradar molt Reus i va anar venint tots els anys. Llavors, la seva filla es va morir jove. Llavors es va quedar aquest senyor amb 5 nets. El gran era el meu avi i era el que va continuar amb ell la tradició, no? Llavors, el meu avi va començar a vendre gelats perquè si això no és, sempre ens hem dedicat al gelat i al torró, no? Llavors, bueno, va pujar a Astúries a vendre gelats, la Guerra Civil va agafar a Sevilla amb un carro de gelat, també. I al final, quan es va casar amb la meva àvia i això, van trobar un negoci a Cieza d'uns xixonencs que llogaven. Llavors, bueno, ells, bueno, el traspassaven i el van agafar ells, no? Llavors, la meva mare vivia a Xixona, a Cieza, i després a Reus també anava a l'escola, durant el mes de novembre i desembre. Llavors va arribar un moment que quan es van casar els meus pares, la meva mare va dir que això de viure a tres llocs era molt complicat. I a ella li agradava especialment Reus. Llavors, tot i que a Reus només hi havia un portal, un taulell, unes balances, que les tenim a l'altra botiga, a la Raval de Santa Anna, allà exposades, doncs ella va voler apostar per Reus molt, perquè li agradava molt Reus, perquè la gent sempre els havia tractat molt bé aquí. I així ho van fer, no? Van obrir, és a dir, el Raval de Santa Anna 6, ells estaven al portal, doncs el local del costat, que era una matalasseria, doncs els hi van llogar el local. I van deixar les dues botigues de Cieza i van venir cap aquí. Llavors van muntar la geladeria i ma mare sempre explica que el primer dia quan van obrir la persiana, mentre mon pare obria la persiana pensava, ai, si us plau, que m'arribin els diners per al mercat, que tindrem èxit, no tindrem èxit, i bueno, i va anar molt bé. I, bueno, van treballar molt i doncs fins avui en dia, no?
Déu-n'hi-do, quina història. Sí, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. És com tots els inicis, de resant, de sisplau, que, no? que,
sí, sí, sí.
Que la gent vingui, que tinguem per anar a poder a comprar. La veritat és que bueno, els inicis sempre són complicats, però fixa't, des del 1885, l'avi de l'avi de la Núria.
Sí, sí,
l'Antonio Plaferrandiz és l'avi de la Núria i fins a dia d'avui, i mantenint l'essència. El que passa és que, com en tot negoci familiar, arriba un punt, no?, en què clar, ens trobem amb aquell... Ja ho dèiem la setmana passada quan parlàvem d'aquests restaurants de Can Bosch i del Diego sí. Campos, no? Que, doncs, que arriba un punt en què el xef per edat, per una qüestió d'edat, es jubila i o ho pren el relleu al
fill...
Qui
continua, no?
O què passa, no? Doncs amb qualsevol negoci familiar passa això. I a la Núria va haver un dia que se li va plantejar algo molt, molt similar, no? Què fem? Hi haurà continuïtat? La següent generació agafarà el relleu o no? I, de fet, si et sembla, també escoltem com explica com es va plantejar, perquè, clar, faltaven pocs anys perquè els seus pares jubilessin i algú havia de prendre relleu, i al final va ser la Núria.
Sí, sí, perquè Déu-n'hi-do a l'origen de la història, però a la continuació clar. També tal, sí. Escoltin.
Els meus pares van jubilar, nosaltres estàvem, bueno, som tres germanes, i jo estava amb el meu marit, el que seria el meu marit, vivia fora a Alemanya, i ma mare va arribar a un punt que ens va trucar i va dir, o una de les tres germanes veia pren l'ofici, perquè, clar, l'ofici és des de que comprem la matèria prima, des de que comprem l'anella, en el cas dels torrons, fins que li posem el llacet al paquet i diem Bon Nadal. Clar, això són moltes tecles que toquem, no?
Ho ha de portar algú, està clar.
Clar, llavors això, o tu per ser la filla de la família no et ve la ciència infusa i ja ho aprens, vull dir, has de començar amb l'escombra aprenent totes les tecles, no? Per posar el llacet ja estàs segura que ho has fet bé, no?
Clar, déu-n'hi-do, imagina't, ella de cop, una cosa que has vist tota la vida a casa, se li planteja dir, tu et vols dedicar a això, que potser clar, no s'ho havia plantejat
clar,
mai.
I a més, en aquell moment, la Núria i el que ara és el seu marit vivien a Alemanya, i llavors se'ls hi planteja això, i dius, què fas, no? I potser el més maco de tot és que el que decideixen és apostar
sí?
per canviar, deixar-ho tot, venir altre cop cap a Reus, i agafar doncs, les regnes i convertir això en el que ara ja és el seu ofici. En aquell moment no, però quan se'ls va plantejar, bueno, uns pares els hi van plantejar, ells estaven a Alemanya i van haver de prendre una determinació i al final doncs, ho han acabat convertint en el seu ofici. Des del 2007, que ja hi van començar a treballar, però no és fins fa 3-4 anys, crec que és el 2015, que agafa ja el relleu de manera oficial. Per tant, doncs, ara la Núria ja és la cinquena generació de gelats i torrons de Xixona, Antonio Pla Ferrandiz. Evidentment, hi hem volgut introduir, i de fet ho han anat fent, algunes novetats, coses doncs, així més noves, però sempre mantenint l'essència. Hi ha una cosa que, a més, quan xerràvem aquí al local del carrer Llobera, em va agradar molt perquè, a més, va citar Gaudí. Diu, Gaudí deia que ser original vol dir tornar als orígens. Clar, jo li preguntava per coses noves que hagin fet i tal, diu, bueno, original vol dir tornar als orígens. Per tant, no hem d'oblidar d'on venim per mantenir el que som, no? Bé, ho explicava d'una manera que, si et sembla, escoltem.
Sí, i tant.
Nosaltres, a veure, el 2006 vam començar a fer la línia de torró ecològic, però la gent del nostre taulell no ho va acceptar, diguem. Diguem que era una cosa que agafava molta il·lusió, però després no es venia. Llavors, la meva germana petita, que és biòloga, ho va agafar ella i ho va posar als taulells que tocava, no? On la gent que compra producte ecològic, doncs, això ho hem intentat, tenim torró ecològic, Antonio Pla Ferrandiz, és evident, no? Però diguem que no ens hi hem dedicat tant, no? Clar, nosaltres pensem que tenim una premissa molt important que deia Gaudí, que ser original vol dir tornar als orígens, val? I nosaltres, si fa 133 anys que fem el torró d'un sabor i funciona, no podem canviar aquestes receptes ni la forma de fer. Si vas a Xixona, doncs les fàbriques han canviat molt, no? Estan molt digitalitzades, el torró ja el fan amb el que diuen amb formigonera, no? Que ja no ni utilitzen el boix, que és, bueno, és una màquina especial, no? per rematar el torró. El torrat ja no es fa amb escalfor, com un forn convencional, sinó que es fa amb aire calent, però tot per anar ràpid, quilos, 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 quilos. Nosaltres no. Nosaltres fem el mètode tradicional i es veu que deu estar bo perquè la gent ens continua comprant. El que està ben fet està. Vull dir, això no podem ni volem canviar-ho. Nosaltres el que estem lluitant molt és per continuar aconseguint les matèries primes, perquè ara tenim un problema molt gran amb la marcona, que cada vegada s'emplanta més, perquè és de floració primerenca, llavors està exposada a totes les gelades, a bueno, totes les inclemències meteorològiques.
És arriscat.
És molt arriscat, clar. A més, és una ametlla que dona molt poc rendiment, perquè té molta closca, però és una ametlla molt bona, i és ametlla del nostre torró. Llavors, clar, nosaltres lluitem per trobar aquesta marcona, no? Llavors ens hem associat amb altres torroners xixonencs i hem fet l'associació de torroners xixonencs de Catalunya. És a dir, 12 famílies més que passa com nosaltres, que venim d'origen xixonenc però que ens hem establit a les diferents ciutats de Catalunya, doncs ens hem associat per aixecar la mà i dir als pagesos, no arrenqueu els ametllers! No m'arrenqueu la marcona, que estem nosaltres encara, que som un mercat! I després també doncs, buscar mels bones, no? La mel bona és cara. Nosaltres utilitzem mel de romaní. Doncs el nostre sabor és de romaní. I clar, amb el canvi climàtic cada vegada ens costa més trobar una bona mel de romaní. Intentem d'alguna manera parlar amb els apicultors i de dir que continuïn buscant aquesta mel bona que continua ben marcat, no? Nosaltres no podem canviar aquests sabors.
Té tota la raó. M'ha encantat aquest apunt de la senyora comprant mentre parlava.
Sí, sí, de fet ho anava a dir. Dius que es nota que mentre xerràvem, doncs clar, hi havia la clientela i de fet, ara, amb següents talls de veu que escoltarem, continua havent-hi el run-run de...
No, és que això és la vida. No, això clar, és la vida, m'encanta. És aquest soroll, no?, de les botigues, clar, l'entrar, no?, l'anar i venir. Té molta raó amb això que diu, no?, i això ho hem comentat aquí més d'una vegada, amb aquests, la importància dels productors del treball artesanal, no?, i ens hem de liar, no?, allò ho deia, els productors i nosaltres que fem el producte ara acabem venent al consumidor final, no?
Sí, de fet, aquesta temporada estem insistint molt en això, no? Volem sortir en defensa del productor local, de la manera de fer de tota la vida, de posar en valor aquests artesans i aquesta gent del camp, pagesos, pescadors, perquè en una era de globalització com la que vivim, estem perdent una miqueta al nord i, escolta'm, doncs veure que algú fa 133 anys que fa el torró de la mateixa manera que el primer dia i que ha preferit mantenir això a no anar a buscar la producció que deia, no?, de quilos. De fer-ho en formigoneres, de fer-ho de manera ja a l'engròs, doncs crec que val la pena. Al final, evidentment, aquest torró ens valdrà una miqueta més, però és que la qualitat no té res a veure.
Exactament.
No té res a veure. També té la part, no?, és el component difícil de dir què faig, no?, em mantinc com sempre davant de totes les facilitats que tenim avui en dia, no? La industrialització ha permès, no?, doncs això. És molt difícil mantenir les arrels. I, de fet, li preguntàvem, dic, ostres, com ho feu, no? Us costa? I ens deia, i tant que costa, i tant.
Ai.
És molt difícil perquè nosaltres per preu no podem competir. A nosaltres ens venen a vegades grans empreses i ens volen fer, ui, us faré un munt de barres. A quin preu m'ho deixes? Jo no t'ho puc deixar tirat de preu perquè és que no cobreixo ni costos. Nosaltres, per fer un bon torró necessitem molta mà d'obra i mà d'obra qualificada, no qualsevol. I això s'ha de pagar, a veure. Nosaltres, l'empresa que tenim, no, la plantilla fixa, 12 persones, això són molts diners a final de mes. I nosaltres volem que sempre tingueu la mateixa persona al taulell, perquè és que això que fem nosaltres és un ofici. Això no és una cosa. Sempre quan ens van a portar currículums, jo pregunto, per tu et vols dedicar a això, realment, o és una feineta d'estiu? Perquè això és un ofici, i això són caps de setmana, això són festius, això és vacances al febrer, quan tothom està treballant, tu tens vacances, però a l'agost estaràs treballant. Ah, no, jo vull per guanyar uns dinerets. No, és que això és un ofici, va més enllà d'això. Nosaltres volem professionals, i això, clar, doncs costa uns diners.
Costa diners, costa temps, no? Sí. I això a vegades quan anem a comprar aquella barra de torró no valorem tot això que hi ha darrere, sí, que ens ha dit la Núria.
Sí, sí. Això a més s'acaba compensant amb un altre ingredient vital per tots aquests negocis, no? Que mantenen aquesta essència del principi, que és posar-hi passió, posar-hi il·lusió. I la Núria ens ho deia, no? Al final ens acaba compensant el fet de que és un ofici que vivim, que hi entreguem molt, però la resposta de la gent també et dona aquest retorn. Quan tu t'hi impliques, la gent t'ho agraeix i t'ho torna. I ens deia això, doncs, que amb la clientela tenen aquest feedback molt, molt, molt xulo i poden veure que realment, doncs, estan fent bé les coses i que van per bon camí. Després també vam entrar a parlar del tema de producció, no? De com s'elabora. Si et sembla, doncs, escoltem, sí, primer una primera part on ens explica que la producció se separa entre Xixona i Reus, perquè al tenir denominació d'origen Xixona s'ha de fer el torró allí, i després també passarem a veure com es fa realment el torró.
Ja, és que és molt interessant el procés, no s'ho perdin.
El torró, a veure, nosaltres fem una part, la fem a Xixona, perquè és denominació d'origen, que és el torró de Xixona i Alacant, i l'altra part la fem a Reus. Tenim obrador a Xixona, tenim obrador a Reus. Llavors, nosaltres comencem la temporada al setembre, anem a veure l'ametlla, baixem a Xixona, mirem la marcona com està, seleccionem partides, etc, i també seleccionem la mel. Llavors, després, a l'octubre, comencem, bueno, va el meu home i el meu pare, i més gent, anem a Xixona, bueno, van a Xixona, jo em quedo aquí a Reus, i van fent els torrons, no? Llavors, després, ara, a finals de novembre, ja s'ha acabat tota la producció, llavors ve el camió, i és com una il·lusió mora, que ve el camió? Amb tot el que hem fet, i llavors ja comencem a la venda, no? I mentre estan a Reus, llavors es fan els massapans, es fan els gossets de massapà, que a Reus sempre ha sigut molt tradicional que els padrins regalessin un gosset de massapà als fillols, no? Que normalment a Reus el padrí és l'avi, no? Llavors, doncs, era una tradició que encara es conserva. Els fans de Cadis, polvorons, bueno, polvorons també fem allà baix, depèn de com anem de feina, figuretes de massapà, i les xocolates també es fan aquí.
Déu-n'hi-do, quina feinada, sí, 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 eh? Sí. Que poc ens ho podíem pensar alguns, no? Sí, sí, sí. Mira, part s'ha de fer allà, per la DO, no? La resta. Correcte. Aquí. Però sobretot sí que és veritat que ella aposta molt perquè aquestes matèries primeres siguin el quilòmetre zero, el més quilòmetre zero possible, no? Per reivindicar també el territori, aquest ADN que porta, no? Reusenc.
Sí, i a més mantenir la bona relació amb els proveïdors, que al final sí. És aquesta relació, no, de proximitat, i de fet doncs ens comentava una miqueta quin tracte i quina relació tenen amb aquests proveïdors, i ja ens avançava, clar, la conversa la vam tenir fa uns dies, una novetat o una primícia que ja s'haurà presentat, sí, en societat, que és arrel d'això, no, de treballar bon producte, bona matèria prima, de proximitat, i voler donar un plus, no, o voler presentar una novetat. L'any passat van ser els rocs de Reus, aquest any és el torró ganxet, així l'han batejat, que és un torró específicament d'avellana i d'avellana de Reus, l'avellana negreta, i bueno, jo crec que l'haurem de tastar.
Home, dic jo, Llobera 54.
I cada any inventem un torró nou, no? L'any passat van fer els rocs de Reus, que són avellanes caramelitzades, que evidentment és negreta, perquè també nosaltres lluitem molt per utilitzar la matèria prima d'aquí, vaja, perquè entre tots ens ajudem, no? El nostre client, gran part del nostre client és el pagès d'aquí, per tant nosaltres li hem de tornar això. Evidentment els hi comprem amb ells, no? I a més, és que, a part que té un sabor molt característic i molt bo, no? Que la gent li agrada més perquè és el seu sabor, és la seva avellana, no? És el que té l'inconscient, no? És el que li agrada. A part és que ho treballen molt bé, perquè visitem les cooperatives, tenim molta relació nosaltres amb els nostres proveïdors. I està tot, bueno, molt net, molt ben controlat, no trobem avellanes rancies, que això és un risc que trobem, vull dir que molt bé, estem molt contents. No? Llavors, enguany, per exemple, una cosa nova que hem fet, bueno, dels rocs, és avellana caramelitzada. Llavors hem fet amb xocolata negra, amb xocolata amb llet i amb xocolata blanca, i ho fem amb paquets, no? Així, i va tenir un èxit brutal l'any passat, vull dir que molt bé, vam estar molt contents. I enguany, continuant amb la línia de l'avellana, estem fent encara proves, que encara no ho tenim aquí, estem fent un torró de xixona que porti avellana també, val? Amb negreta, no? I bé, jo crec que quedarà molt bo.
Doncs pots certificar que sí, no?
Sí, doncs això que dèiem, torró ganxet d'avellana, d'avellana de Reus, a més, que ja podeu anar a buscar aquí a la geladeria. Gelats i torrons de Xixona, Antonio Pla Ferrandiz, comerç centenari, més de 133 anys. Ja per acabar, perquè la gent es faci una idea de la diferència entre una gran fàbrica de Xixona o com ho fan els d'Antonio Pla Ferrandiz, en comptes de la formigonera aquesta que ens deia abans la Núria, sí, el boix és com una mena de morter gran, perquè ens fem la idea, on es va amassant i es va aconseguint aquesta massa a poc a poc, a poc a poc, com es fa un all i oli, amb all i oli, no mou. I oli que necessita paciència, paciència,
molta
paciència, fins que lliga i té la textura correcta. Doncs això exactament igual amb el torró de Xixona. El torró de Alacant és un procés més ràpid, però el torró de Xixona necessita més temps, i a més respectant sobretot els tempos de refredament, de repòs. Això pot arribar a durar dies, fins i tot una setmana o més. La diferència és que entre les grans indústries o les grans fàbriques que fan torrons de Xixona a l'engròs, en un dia fan quilos i quilos, i en canvi Antonio Pla Ferrandiz a poc i ben fet.
I bona lletra, sí, exactament. I jo crec que molta gent ara estarà dient, encara no l'he anat a comprar, perquè no, hi ha coses que no poden faltar a taula, allò que dèiem, no? S'ha d'innovar, evidentment, no? I amb els menús de casa i tot, encara que cuinem a casa, però hi ha coses que jo crec que no poden faltar al Nadal. Sí,
la
sobretaula així,
de Nadal, no? Sense un torró o polvorons, ja que no és Nadal.
Cada casa té la seva cosa, no? Que diu, sí, això no pot faltar perquè això és Nadal, no? Sigui un dolç o sigui un plat, jo crec, no? No sé si tu tens algun plat que diguis això és Nadal en majúscules.
Per mi el Nadal és els canelons, sobretot, i jo crec que la sobretaula. La, sí, sobretaula en tot el seu concepte, l'estona, el poder això, estar xerrant, el fer doncs, això, el torronet, la mistela... O, bueno,
home,
qualsevol...
que convingui, sí, això hi ha gust del consumidor. Doncs escolta, amb això acabem, perquè resulta que ens cau en dimarts, noi, sí, festius, clar, els propers, ja no ens, sí, veiem fins al 2019.
Fins l'any que ve, sí, sí. Escolta.
No sé, no m'ho acabo, això, de
bueno,
que ja
potser...
estem aquí.
Farem una miqueta, no, d'aturada, i em sembla que haurem de fer...
Una mica de detox.
Sí, també, de cara al gener, em sembla que després de parlar de torrons i de plats de Nadal...
Buscarem productes de la zona també que ens ajudin una mica, sí, al, sí, no, al tornar a la, sí, normalitat. Si vols,
sí,
pots venir els dilluns que ve la dietista, Albert, com
doncs
vulguis.
Mira, ho hauré de fer.
Sempre
de
em dóna molt bones idees, la Dara. Doncs escolta, Albert, un plaer haver-te tingut per aquí aquests dies. Passa molt bon Nadal, que tu has guanyat, t'ho mereixes.
Igualment.
I ens veiem al 2019 amb més coses.
Això mateix.
Que vagi bé.
Vagi bé.
Doncs amb això nosaltres posem el punt i final al nostre programa d'avui. El recordo que d'aquí una estoneta el tindran ja al web de COPE, a www.cope.es, on poden recuperar el d'avui i el de tots els dies. Molt interessant, avui la història que ens ha portat l'Albert. Ara ja sí que sí, és Nadal oficialment, no ens en podíem escapar. Doncs posem el punt i final, el deixo amb la resta de programació de la cadena COPE. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ens retrobem demà, puntuals, a les 12:20. Acabin de passar molt bon dimarts. Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
què tal? Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra, ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Òdena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.